Obrim les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Recordem avui una mica, un ret abans de l'habitual, perquè de 12 a 12 i mitja més o menys està previst aquesta retransmissió en directe del sorteig de la Champions que realitza la cadena SER. Rosa, avui recordava als nostres oients a l'inici del programa que venim realitzant una sèrie de capítols sobre els camins de Jorge Bucay i avui és el més bo, no? El més feliç, no?
Sí, podríem dir. Almenys el més feliç. Sí.
El més feliç, que és el camí de la felicitat.
Val. Sí, ja fa dies que caminem, no? Mm-hmm. Que caminem. Mm. A veure, el programa d'avui, no sé quines expectatives hagi pogut generar, pot decebre, perquè si esperem un camí determinat o una fórmula màgica, no n'hi ha. Val? Mm-hmm. Hi ha molts camins i moltes fórmules, cadascú la seva, per arribar a la felicitat, al benestar o al que vulguem dir-li. De totes maneres, pensem una cosa. Si hem arribat fins aquí, ja hem recorregut una part molt important, i ara em refereixo als altres camins que, que hem recorregut, no? Si jo sóc una persona, si les persones som autoindependents, no? És a dir, depenem de nosaltres mateixos, tenim un cert control de la nostra vida, de tot allò que es pot controlar, evidentment. Si som persones que sabem estar amb els altres, és a dir, generem o tenim uns vincles sans, afectius, íntims, que són els camins de la trobada que dèiem, i si a més sabem, són persones que sabem acceptar la realitat, encara que no ens agradi, sense barallar-nos amb ella quan no és com nosaltres voldríem, jo hi afirmaria, eh?
Home, i tant, mira.
Jo hi afirmaria, no? Ser una persona independent, establir vincles sans i saber fer front a les pèrdues, penso que ja la sensació ha de ser bona, no?
Però això és el de la felicitat, no?
Ja tenim un tres quartes parts, jo diria, recorregudes, no? O seguint l'alegoria del que fèiem del carruatge, no? Si tenim un carruatge potent i bonic, que el cuidem, que és el cos, uns cavalls que representaven les emocions, les pulsions i els desitjos que ens motiven, que ens mouen, controlades per un xofer expert, la raó, la lògica, que ens sap dirigir i canalitzar, i que recorrem acompanyats uns trams de la nostra vida d'uns altres carruatges, d'altres persones, i uns trams uns altres, doncs també estem, insisteixo ja, havent recorregut una part important, no? Per tant, el programa d'avui va a reflexionar una mica vers què entenem per felicitat. I precisament començarem per aclarir què no és felicitat, val? Les confusions que tenim respecte al tema. És una reflexió sobre això, no? Una de les primeres confusions que fem les persones és que identifiquem felicitat amb èxit. Quan a les persones d'èxit se'ls pregunta si són feliços, la resposta sempre és la mateixa. Si ja ho era abans, sí. Si no ho era abans, no. És a dir, la felicitat no és l'èxit. Aquestes persones que busquen l'èxit per a ser més feliços, com quan arriben a tenir èxit no són més feliços, continuen buscant l'èxit per a ser més feliços.
I al final ni una cosa ni l'altra, no?
Aquí està, no és este el camí. Este no és el camí, no? De vegades s'arriba aquí a buscar l'èxit perquè necessitem demostrar què valem. Necessitem demostrar el que valem per a que ens estimin. L'èxit actua com un disparador del reconeixement, de l'aplaudiment, si vols dir, de fora, i ens podem tornar addictes a aquesta valoració. I això és com una droga, la droga del reconeixement o de l'admiració de les altres persones, que és buscada cada vegada en dosis més grans, no? Cada vegada, perquè no podem suportar, pues, la crítica o el que no ens diguin res, la no admiració, no? I penseu que les drogues al principi ens fan sentir bé, però després ens les prenem perquè si no ens senten malament. Per tant, el camí de l'aplaudiment o el reconeixement des de fora no és el camí de la felicitat, perquè és una droga, és una addicció. Aquí podríem parlar de, però que és un altre tema, no? De per exemple, l'èxit que han tingut, jo fa relativament poc que conec aquest tema, Facebook i totes aquestes xarxes socials, no? Mm-hmm. És una addicció, s'acaba convertint en una addicció perquè d'alguna manera hi ha algun tipus amagat de reconeixement
o... I la gent que et segueix, no? I tot això, no?
Mm-hmm. Sí, està bé, sempre i quan no depengui única i exclusivament per sentir-me bé d'aquesta, dels quantos me gustes tinc al...
Allò de, ai, que no, només hi tinc quatre.
Este no és el camí.
Això no és el camí.
No. Hem de trobar una altra font de sentir-nos bé, no? De valor i dignitat que no sigui lligada a l'èxit, que si arriba ja està bé. L'aplaudiment, l'èxit, el reconeixement, però hem de trobar una manera de relacionar-nos amb el món que sigui sense competir amb l'altre, sense mirar de saltar més que els altres, sense ser millor, no? Ser la millor persona que jo puc ser, però no perquè em comparo amb els altres. Se tracta d'establir vincles i de sentir-se bé per ser persona, no per ser més que tu, per ser persona. Per tant, el camí de la competitivitat no ens porta a l'èxit, i si no que els hi preguntin en aquests competitius que mai estan satisfets, arribin on arribin, no? I els que arriben a l'1 perquè volen més, i els dos perquè sembla que en aquest món ser el número 2 sigui un fracàs, no?
Sí, no? Sempre diuen que del 2 no se'n recorda ningú.
Però quants, molts, no? Però no, sí. No, este no és el camí, deixem-ho així. Per tant, identificar felicitat amb èxit, no. Vale? Una altra confusió, un error, una altra confusió és que identifiquem la felicitat amb el plaer. Confonem ser feliç quan tu dius, quan li dius a una persona, per tu què és ser feliç? I tots diuen, pues, gaudir, riure, plaer, festa.
Festa.
Però pocs imaginem que pot ser, se pot ser feliç pues, llegint un llibre o aprenent a defensar la justícia o aprendre algo nou o la generositat o aquests valors que moltes vegades o educant, se pot arribar a ser feliç educant, no? O agraint, no? Aquests valors, aquestes virtuts, tots ho associem amb el plaer, no? Amb el plaer del moment. Si fem dependre la felicitat del plaer, quan aquest s'acaba,
deixem de ser feliços, clar,
I ho continuem sent quan busquem el plaer, i per tant una altra addicció, podem arribar a ser addictes a la recerca desenfrenada del plaer com a única forma d'escapament. Estos són els que diuen que la vida no hi ha felicitat sinó moments feliços, perquè fan arribar o fan associar els moments feliços de la vida als plaers. Per això el plaer és el que diem, també és una addicció, i si fem del menjar, per exemple, del menjar l'únic plaer tard o d'hora, serà una font d'infelicitat, perquè jo puc menjar xocolata de tant en tant, i xocolata, i dir, oh, que bo, no? Però si és cada dia, o abuso, el plaer aquest ja se deixa de ser-ho, no? Llegeu un... com ho diu el Jorge, no? Estem parlant de les reflexions, no?, del Jorge Bucalla, i diu que... retomemos el ejemplo de la comida, imaginémonos un nutritivo plato elaborado según las reglas tradicionales de la higiene y la vida sana como metáfora de todas las necesidades básicas de nuestra vida. Los nutrientes representan nuestras ocupaciones diarias y los condimentos equivalen a la diversión o al placer. Los nutrientes es lo... día a día y los condimentos al plaer. Si bien para muchos es cierto que la comida sin condimento hace del comer un trabajo más, nadie ignora que no podríamos alimentarnos solo de especias, que es el plaer. No solo porque la comida contiene los nutrientes imprescindibles para vivir, sino porque en realidad el condimento solo sirve para realzar el sabor de aquello que es condimentado. És a dir, no podem fer dependre la nostra felicitat única i exclusivament
dels
del plaer,
dels
condiments,
Molt bé.
Els condiments realcen la substància, que és l'altre. Però si són només condiments, menjar-se més l'all no fa el plat bo, no?
Bon relat.
Ho hem entès, no?
Sí.
Una altra confusió, creure que amb l'amor n'hi ha prou. D'això n'hem parlat moltes vegades, amb la dependència emocional del Walter Reis, no insistirem, no? Cal acceptar que l'amor adult no és incondicional, com el que teníem dels pares, sinó, o les nostres mascotes, si vols, és el més incondicional que pot haver. L'amor adult és una transacció que depèn del que dono, del que em donen, que hem de treballar, l'hem de nodrir, l'hem d'alimentar, amics, parella, Bueno, i que m'agrada viure amb tu, però puc viure sense tu. És una mica allò que m'estan parlant, no? Per tant, creu que amb l'amor seré feliç, no n'hi ha prou, eh? Encara que a vegades ho confonem. Una altra confusió és que per a ser feliços hem d'escapar del dolor. És la teoria hedonista de la felicitat. Fa assumir la felicitat és èxit, és plaer i amor, vale? O en termes d'una versió musical dels anys 60, salut, dinero
i amor.
I amor, eh? Evitar el dolor, perquè així, pues, si l'èxit, el plaer és goig i és felicitat, pues, el dolor ens ajuda, allunya d'aquesta,
de la felicitat.
D'aquesta felicitat. Mm-hmm. Però jo vam parlar en el camí de les pèrdues. El dolor és... del cos ens avisa que alguna cosa no va bé per a que hi posem remei. I el dolor del, si vols, emocional ens avisa de que estem anant pel camí equivocat per buscar el camí adequat. No hem d'escapar de la pena, perquè la pena ens ajuda a créixer, ens ajuda a ser forts. No vol dir que la triem, però hi és, forma part de la vida. Això vam parlar, és el camí de les pèrdues que parlàvem, no? Per tant, és un indicador de que anem per un camí equivocat i que hem de buscar-ne un altre, i això és important, eh? I que, a més, les persones som, ens dol, som fràgils, però la podem suportar. Som vulnerables, però no fràgils, eh? És important, perquè si no... bueno, qualsevol cosa que no ens va com voldríem ja...
ens desmunta,
val?
Sí.
I fixeu-vos, això és important, perquè si jo educo, fem pensar als fills que la vida és, o es pot ser construïda sense dolor, això és irreal. Això és una mentira, no és així, no? Però si els impedeixo qualsevol ferida, el que faig és que no els deixo aprendre a manejar les frustracions. I això és el pitjor que podem fer. No dic que provoquem situacions de dolor per a que aprengui, però que afronti les situacions de dolor, perquè el farà una persona
més
amb
forta.
Una fortalesa per tirar endavant el que realment és la vida. Mos agradi o no mos agradi. Si no accepto el dolor, no puc ser feliç. Això està clar. Una altra que fem és, confusió, és que sobrevalorem allò que ens falta. I ara llegiré el conte, vale? El conte, que és un conte, una anècdota, és divertit, eh?
Som-hi.
Diu, cuentan que un día a comienzos del invierno llega al correo una carta muy especial dirigida a Dios. El empleado que clasifica la correspondencia se sorprende y busca el remitente. Pucho, casilla verde sin número, calle sin nombre, Villa de Emergencia Sur. La dirección, la adresa. Intrigado, el hombre de correos abre la carta y lee: querido Dios, nunca supe si era cierto que existías o no, pero si existís, recordeu que son argentinos,
¿eh? Sí.
Esta carta va a llegar a vos de alguna manera. Te escribo porque tengo problemas. Estoy sin trabajo, me van a echar de la casilla donde vivo porque hace 2 meses que no pago, y hace mucho que mis 4 hijos no comen un plato de comida caliente. Pero lo peor de todo es que mi hijo menor está con fiebre y debe tomar un antibiótico con urgencia. Me da vergüenza pedirte esto, pero quiero rogarte que me mandes 100 pesos. No sé si en Argentina encara van en pesos. Estoy tratando de conseguir una changa que me prometieron, pero no llega. Y como estoy desesperado y no sé qué hacer, te estoy mandando esta carta. Si me haces llegar la carta, tené la seguridad de que nunca me voy a olvidar de vos y que les voy a enseñar a mis hijos que sigan tu camino. Pucho, firma. Digo, el empleado de correos termina de leer esto y siente una congoja tremenda, una ternura infinita y un dolor incomparable. Mete la mano en el bolsillo y ve que tiene 5 pesos. Es fin de mes. Calcula que necesita 80 centavos para volver a casa y piensa 4,20 que le queden. Digo, no sabe qué hacer. Entonces empieza a recorrer toda la oficina con la carta en la mano, pidiendo a cada uno lo que quiera dar. Cada empleado, conmovido, pone todo lo que puede, que no es mucho porque estamos a fin de mes. 1 peso 50 centavos, 3 pesos, digo, hasta que al final del día el empleado cuenta el dinero reunido, 75 pesos. El hombre piensa, ¿qué hacer? Digo, espero la semana que viene hasta conseguir los otros 25 pesos, le mando esto. El chico, digo, no, el chico está mal, le mando lo que tengo y mejor, ¿no? Diu, mete los 75 pesos en un sobre, anota el domicilio y se lo da al cartero, que también está al tanto de la situación. Dos días más tarde llega al correo una nueva carta dirigida a Dios. Diu, querido Dios, diu, sabía que no podías fallarme. Yo no sé cómo te llegó mi carta, pero quiero que sepas que apenas recibí el dinero, compré los antibióticos. Y Cachito está fuera de peligro. Les di una buena comida caliente a mis hijos, pagué parte de la deuda de la casilla y el trabajo que me iba a salir... Ya me lo confirmaron. La semana que viene empiezo a trabajar. Te agradezco mucho lo que hiciste por nosotros. Nunca me olvidaré de vos. Y creo que si me acompañás mandándome más trabajo, no necesitaré volver a pedirte más dinero. De postdata. Aprovecho para decirte algo. Yo no soy quien para darle consejos a Dios. Digo, pero si vas a mandar plata a alguien más, no la mandes por correo porque a mí me afanaron 25 pesos. Pucho. La tendència a sabotejar que tenim els éssers humans de les coses bones de la vida, buscar-li qualsevol imperfecció a la realitat, no? És molt difícil perquè no estarem mai satisfets si sempre ens quedem en les imperfeccions, en lo que no quadra, en veus una galeria preciosa i falta un quadre i te fixes en el quadre que no hi és en comptes dels molts quadres bonics que sí que són. Així no podem estar mai satisfets. Si ens enfoquem sempre cap a lo que no encaixa, aquest senyor s'enfoca cap a los 25 pesos que no hi eren en comptes de cap a los 75 que sí que hi eren, no? Mai podrem estar bé, mai podrem estar satisfets. Estar agraïts és un dels camins de la felicitat per allò que tenim, sense que ens tachin de conformistes. Si llegiu el llibre, fa una reflexió molt bona del tema del conformisme, perquè a vegades quan estàs agraïda en el que tens, te tachin de conformista. No? Cadascú, cadascú. Si llegiu el llibre, veureu la reflexió que fa. I per últim, una de les coses que també no ens ajuden a ser feliços, ell la titula En estat pur, estil pur, Jorge Bucay, que és la regla de l'oso idiota. Nosaltres, jo, una companya, que ja sap qui és, si m'ho sent, va dir que millor ficar l'oso infeliç, no? Que no l'oso idiota, però és que els argentins ho són així, de dir paraules contundents, no? Llavors, la regla és aquesta, és a dir, que quan oso, no? La paraula oso, O-S-O, quan volem una cosa determinada, tenim un desig, volem algo en cos i ànima, ho somiem amb allò, la regla de l'oso que diu, pues la O de obténgalo, ¿vale? Oso, O de obténgalo. Anem per allò, que sigui l'amor d'una dona, una casa, un treball determinat, hem de córrer riscos, hem de comprometre-nos, hem de fer el que sigui per obtenir-lo, no? Però què passa si no podem obtenir-ho? Oso, no? La S. La segona, la regla de l'oso diu sustituyalo. Dic en castellà perquè és oso, Per una altra dona, diu, per un altre cotxe, si vols te compres un cos, per una altra casa, Substituir-lo per alguna cosa diferent. Diu, però no, és impossible substituir-ho, no, com això que vull no n'hi ha, no? És a dir, com aquest no n'hi ha, no? Què diu la regla en tercer, o en tercer lloc? La O de oblideu. Oblideu. Si no ho podem obtenir, si no ho podem substituir, millor oblidar-lo. Diu, però és que és impossible oblidar-lo. Llavors, és quan te diu, si no pots obtenir, no pots substituir i no ho pots oblidar, ets que ets un idiota. Jo diria, un infeliç, perquè no ens podem quedar pegats, recordeu-lo de la taronja i els macacos,
sí,
els monos.
Sí, molt xulo era,
no
sí.
No ens podem quedar pegats a allò que és impossible. Podem renunciar a qualsevol desig perquè no és raonable viure patint per allò que no pot ser.
Bona reflexió.
Per allò que no pot ser, no? Per tant, diríem la regla de l'oso infeliç, més que de l'oso idiota. I per acabar me queden dues frases, ¿vale? Que fa temps que no fem frases, que reflexarien una mica el que jo entenc pel camí, no? De la felicitat. N'hi ha una que és d'un tal Joseph Addison, és un escriptor polític del 1672 al 1719, que diu que tres cosas esenciales para ser feliz: tener algo que hacer, algo que amar y algo que esperar, que es la ilusión. Tener algo que hacer, algo que amar y algo que esperar. Penso que engloba molt bé tot allò que... l'activitat que ens porta a no fer res no ens farà feliços. Algo que amar no diu una persona, pots estimar moltes coses, i algo que esperar és que cada dia tingui la il·lusió d'algo, que això és el que ens fa ser feliços, perquè sense il·lusió no hi ha res. I després una que no sé de qui pot ser, però a vegades quan fem aquestes dissertacions arribo a la conclusió de que a vegades pot ser algo tan fàcil com això, la felicitat, que és que diu així, no? Diu, quizás la clave para ser realmente feliz sigui, hi ha uns punts suspensius, diu, reír cuando puedas y llorar cuando lo necesitas. Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesitas. I hi ha un altre punt final, ja, que és que per, també per estar dintre del camí, insistim que és el camí, no és una meta, és un camí, és buscar-li un sentit a la vida. Per això hi ha tants camins, perquè cadascú pot tenir el seu sentit. Què és el que parlarem quan tornem? Perquè hi ha un senyor que el nombrem sempre a tots els cursos, a tots els programes, a tot arreu, que és el famós Viktor Frankl, que era el psiquiatre jueu empresonat a Auschwitz, que té la seva filosofia, que és el sentit de la vida, que ja que sempre el parlen i sempre surt, profunditzarem una mica amb ell els pròxims programes, la busca de sentit. Quan la nostra vida té un sentit, sigui el que sigui, estem fent que siguem més feliços.
Doncs el Viktor Franklin, no?
Franklin,
que el tractarem al proper programa, que serà, ho hem mirat abans, el dia 25 de gener de l'any vinent, perquè ja toquen vacances de Nadal,
Sant
i
Antoni.
Després tenim Sant Antoni, així que fins al dia la Rosa, unes ben merescudes vacances li donem ara. Rosa, moltes gràcies
i que siguem feliços.
Bones festes també, no?
Sí, bones festes i...
Que ens apliquem el conte als quatre camins per a ser feliços també aquestes festes,
pues
no?
Sí,
que són dies de molta família i de moltes hores a la taula.
Sí, sí, això del menjar no és la felicitat plena, eh? Va bé, eh?
Sí, home, i tant que va bé.
Amb moderació.
No, amb moderació, sí, amb molta moderació. Gràcies, Rosa, i bones festes.
Fins l'any que ve.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.